Doncs fixeu-vos, avui és 17 de març, és el dia de Sant Patricio, que no només es celebra a Irlanda, en moltes parts del món, i no només es tracta de beure cervesa, sinó que hi ha moltes altres tradicions que es porten a terme aquest dia. 17 de març, dia de Sant Patricio. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, com et deia, 17 de març, són les 12:20 minuts. Et parlem des de Lleida amb una temperatura ja que s'està acostant als 15 graus, 14 i mitja, si vols, per ser més exacte. És el quart dia consecutiu amb núvols, sense sol, però sense massa fred, tampoc. Vent segueix bufant, però de manera molt més moderada. Tot seguit, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres l'Aima Sabater, infermera veterinària des de Anadon Veterinaris, parlant del món dels animals de companyia. I ens plantarem a la una, parlant de salut i de nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una, tota la informació del món de la neu, les escapades de nieve, amb el David Velasco. Però abans, ja saps, previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Sbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a la província de Lleida comptem amb cels coberts i precipitacions especialment intenses al Pirineu que podran anar acompanyades de fang a causa de la pols en suspensió present encara al territori. També la cota de neu baixa de 2.000 a 1.800 metres. Respecte a les temperatures, les màximes baixen, arribant als 18 graus a Balaguer, 17 a Lleida i la Seu d'Urgell i 11 a Viella, i el vent bufarà lleugerament en component nord. Per a demà divendres tindrem cels coberts amb precipitacions que poden anar acompanyades de fang. Baixa la cota de neu de 1.800 a 1.400 metres, temperatures mínimes i màximes en descens i vent variable amb component est moderat especialment. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos perquè la Guàrdia Urbana de Lleida va enxampar ahir dimecres, pocs minuts després de les 9 del vespre, un conductor circulant a 128 km per hora pel pont de Pardinyes. En aquest punt de la via urbana, la velocitat està limitada a 50 km per hora. La policia local ha identificat el conductor i ha quedat imputat per cometre un delicte contra la seguretat viària segons l'article 379.1 del Codi Penal. I davant de com estan en tot plegat, creix la venda d'oli d'oliva en cooperatives de les Garrigues arran d'aquesta guerra d'Ucrània. Arnau Vilà.
Algunes cooperatives de les Garrigues han registrat un increment de les ventes d'oli d'oliva, sobretot a través d'internet, com és el cas de l'Arbequina d'Arbeca, que han passat de fer unes 30 o 40 comandes a la setmana a més de 200. Així ens ho explica el president de la cooperativa, Jaume Gotsens.
Pues la nostra cooperativa, a partir del 4 de març o així, bueno, en sec, comencem a tindre una allau, pues, entre internet, aquí a la botiga, a tot arreu, pues, que la gent molta demanda i sobretot preguntant, no?, si se pujarà, si n'hi haurà, si farà falta.
A la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques han viscut una situació similar i ho atribueixen a les conseqüències de la guerra a Ucraïna amb la crisi de l'oli de girassol i l'obsessió d'alguns compradors d'acumular producte per si de cas. El president de la cooperativa de les Borges, Francesc Vilanova, assegura que malgrat l'augment de demanda, l'oli no s'esgotarà abans del que estava previst.
No cal patir per la falta de subministrament ni a curt termini, ni a mitjà, ni a llarg. Al final, nosaltres, la cooperativa Sant Isidre, té una suficientment producció com poder abastir a totes les demandes dels clients que ens puguin anar fent durant les setmanes. Per això no hi ha cap tipus de problema, ni hi hauria d'haver una alarma.
Les cooperatives fan una crida a la calma perquè no creuen que faci falta pujar el preu de l'oli.
Gràcies, Arnau. Connectem ara amb el president d'Assaja a Lleida, Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Lligat, home, no exactament amb aquest tema, però lligat amb tema similar, hi ha el proper dia 20 de març una manifestació convocada a Madrid que porta per lema el món rural desperta. La veritat és que no és problema ja d'Ucrània només, ni de la pandèmia, sinó que els mals venen d'abans, del 2019, Pere.
El problema moltes vegades és la desídia de que s'aproven lleis, però que després no són realment que funcionen. Com pugui ser la llei de la cadena alimentària, que nosaltres hi vam participar, que en molts sectors hi vam ficar moltes ganes i enteníem que era una bona eina de cara a poder vendre els nostres productes a uns preus dignes, i la realitat ha sigut tot el contrari, perquè avui en dia les pomes, en caixa gran, en pelot, s'estan venent a 28 cèntims, que només de cost ja en tenim 25, més tot el manteniment que hem tingut durant l'hivern, amb el cost energètic amunt,
clar.
Per tant vol dir que estarem perdent entre 10 i 15 cèntims per quilo de poma. Amb el tema energètic, ja no cal dir el tema de la llum, ara que estem començant a regar tots els recs que tenim de suport, el tema d'hidrocarburs, aquesta pujada tan desvariada, de que no entenem per què, perquè al final estem parlant de que un litre de gasoil agrari ja ens anirem a euro 30, euro 40, nosaltres necessitem moure els tractors cada moment, i el que havia de ser una il·lusió, que és crear aliments, perquè al final el que nosaltres fem és produir aliments, s'està convertint en un problema real de cara als que produïm aliments. I, evidentment, la desídia que en aquest moment per no prendre mesures real de abaixada d'impostos de més del 50%, regulació estricta del mercat en el sentit a l'hora de comprar el producte del productor, dona que el proper dimensi dia 20 per a la gran manifestació a Madrid, en defensa del món rural, i des de Saja, com a organitzadors, emplacem a tothom a que es desplaci, com molta gent s'ha apuntat als autocars que han preparat.
Estaràs a Madrid, Pere?
Evidentment.
Evidentment.
I, evidentment, la ministra de Podemos, la senyora Yolanda Díaz, que entenem que no hi serà després del traje que ens ha fet en la reforma laboral, doncs com que estarà de cap de setmana, el que podria fer quedar-se ja i deixar de ser ministra de Treball, que seria una il·lusió per molt sector agrari.
Hi ha una petició que demaneu, que és respecte al món rural, a l'agricultor, al ganader, al caçador, al pescador. Sí. Perquè, com bé deies, des del govern, no se s'està ni escoltant, ni respectant, ni tenint respecte, eh?
No, en aquest moment només cal veure les declaracions del ministre Garzón, que a veure si menja un fuletón i sap de què va quan diu que prou de consumir carn, com que ell té un salari, però no digne, superior digne com a ministre, doncs se permet el luxe de voler arruïnar tot el sector ramader de tot l'estat. És a dir, tu quan ets ministre has d'entendre molt bé el que estàs defensant. I el ministre Planas, per molt que hagi retret, no ha tingut suficient poder com per demanar, encara que estigui en el mateix govern, que aquest senyor deixés la cartera del ministeri que té al davant. Amb ministres així no fa falta enemics, perquè evidentment ja estan legislant, i cada vegada que legislen, cada vegada que pugui el pa que se'n diu, perquè ens està provocant un problema greu a dins del sector.
Per cert que les vostres previsions s'han vist superades per l'assistència massiva de persones el proper dia 20. Això deu voler dir alguna cosa.
Bueno, és que federacions de caça, els canals, com pugui ser el canal de Catalunya Aragó, el canal d'Urgell, o sigui, al final s'està parlant de que a Madrid concluiran més de 1.500 autocars, a part la gent que hi va amb AVE, que hi va amb tren, la gent que va amb vehicles particulars, se parla de que pot superar les previsions que eren un començament de 150.000 persones, i ara ja les dades ja parlen de més de 250.000.
Déu-n'hi-do, eh? No, t'ho dic perquè potser és hora ja de començar a escoltar, a més, de que estem parlant de les persones que es dediquen a crear els aliments que són bàsics per les persones, que al final ens oblidem d'aquesta història.
És que és això, a part de creadors d'aliments, som creadors més de llocs de treball.
També.
Sí. Si continuem amb aquesta tendència de preus baixos i tornem a tindre una campanya, en aquest cas la fruita d'os, que aquesto, la gent diu, és que aquests anys, la fruita d'os, perdoneu, la fruita d'os aquests anys ha sigut perquè hi ha hagut una gelada i s'han portat gairebé el 50% de la producció.
Clar.
Si estem parlant d'una campanya plena, el que no podem tornar a viure és el que ens va passar a partir de l'any 14 amb el tema del tancament de Rússia i que l'hem anat acumulant dins aquests anys. O sigui, jo sempre utilitzo ara quan estem fent les xerrades pels municipis per emplaçar la gent a que vinguin a Madrid. Escolta, al bar no se solventa res. se solvente quan te suquis davant de la manifestació, quan crides amb aquell que li pertoca que ha de rebre els crits, i a veure si una vegada per totes te fiquen les piles i fan la rebaixa fiscal promesa i sobretot econòmica de cara a tot el tema dels hidrocarburs, energètica, etcètera, i la llei de la cadena alimentària comença a funcionar una vegada per totes.
Doncs si voleu més informació, si escolta, voleu donar aquest pas, us podeu posar en contacte amb Assaja Lleida al 973-23-43-26, 973-23-43-26, i o viatjar amb ells o viatjar per compte propi. Hem parlat amb el Pere Roquer, que és el president d'Assaja Lleida. Escolta, que vagi bé diumenge, i si acas la setmana vinent parlem i m'expliques l'ambient.
Vale, i si voleu ja us anirem enviant fotos, ja que tenim...
Perfecte, perfecte.
I donar-vos les gràcies a la COPE, perquè aquest matí entrevistàvem el nostre president nacional, el Pedro Barato, el Carlos Herrera.
Sí.
Gràcies per l'entrevista i per donar difusió de la manifestació del diumenge.
Pere Roquer, cuida't, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
És la trista realitat, eh? Reitero que al final podem discutir de moltes històries, però o sigui, que són les persones que generen aquesta alimentació, i a més la bàsica, la que necessitem, fruites, verdures, que ens diuen que és que sí, doncs, i carn, llet, etcètera, etcètera, peix, o sigui que estan en crisi i així ho reflexaran amb una manifestació multitudinària aquest proper 20 de març, diumenge, a Madrid. Canviem de tema. Fixa't, de les penúries econòmiques d'un sector que considero essencial per a la societat a una altra història. Jo només t'explico els fets. Tu treu les conclusions que vulguis. Un exfuncionari de la Diputació ha portat a judici de la Diputació de Lleida, ha portat a judici la Corporació Provincial per exigir-li uns 10.000 euros en factures de dentistes per tractaments que va rebre quan encara formava part de la plantilla poc abans de jubilar-se. Va recórrer davant del jutjat contenciós administratiu de Lleida després que l'administració provincial rebutgés pagar la suma requerida. La sentència ara dictada al desembre passat obliga la Diputació a pagar al seu antic treballador 4.800 euros, prop de la meitat del que va demanar. Això s'explica pel règim de subvencions que la Diputació manté des de fa almenys dues dècades per la seva plantilla. Resulta que el conveni laboral de la Diputació de Lleida paga als funcionaris, a part del seu sou, que segurament és superior a la mitjana, a part de tot això, els hi paga les ulleres, els audífons, la medicina alternativa, tractaments dentals i matrícules universitàries per als fills. A part dels sous, a part del sou, tot això. Ulleres, audífons, medicina alternativa, tractaments dentals i matrícules universitàries per als fills. Si teniu fills amb edat universitària, sabeu el que costa. El pressupost que destina, que ha de destinar, que ha d'apartar la Diputació de Lleida per fer front a aquestes històries és de 600.000 euros a l'any. 600.000 euros a l'any que no van al territori, que no van al territori, sinó que van amb aquests tractaments. Aquesta és l'altra realitat. Estem parlant dels productors produint un quilo de poma anant a perdre 10 cèntims per quilo. Jo ara t'explico aquesta altra història, és l'altra vessant, l'altra cara de la moneda, si voleu. Per cert que l'Ajuntament de Lleida ha explicat ja què farà per Sant Jordi i mantindrà la Rambla de Francesc Macià com a epicentre de les paradetes, però aquest any sense restriccions d'accés i amb un espai d'animació cultural. I a més, allargarà les parades cap a la zona de Ferran. Per tant, tindrem tota una zona dedicada el dia de Sant Jordi als llibres i a les roses. Això serà, ja saps, el proper 23 d'abril. I ara parlem de la notícia econòmica del dia, i és que la indústria làctia espanyola paralitzarà la seva activitat des d'avui dijous com a conseqüència de la vaga de transports que es ve desenvolupant en els darrers dies a Espanya, segons ha informat la Federació Nacional d'Indústries Làctiles en un comunicat. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Necessito un recanvi pel meu cotxe i no sé on anar. Doncs a Desguaces Pedrós trobaràs tots els recanvis que necessites per al teu vehicle. Vine a Desguaces Pedrós. Recanvis revisats i garantits. Desguaces Pedrós, al polígon industrial al Segre, al 973 20 04 92 o a desguacespedros.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que marxem cap a Nadon Veterinaris. Mira, espero, a veure si abans d'acabar la temporada podem fer físicament un programa, marxar físicament cap al carrer Segrià número 11, que és on tenen les instal·lacions a Nadon Veterinaris, on tenen aquesta magnífica botiga, on trobaràs tots els productes que et pots arribar a imaginar, i el que no tenen te'l demanen, eh? Doncs pels teus animals de companyia. Parlo de tipus de menjar. Ja saps que hi ha molts tipus de menjar. I, a més, hi ha animals amb necessitats molt concretes. Parlo de medicaments, parlo de tema de roba, parlo de complements per treure a passejar un gos o un gat, parlo de casetes, de llits, de menjadors, de llocs per beure, etc, etc, de premis, de, com diu la Ima, de xutxes, de tot això, doncs ho tens al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris. A veure si podem escapar-nos un dia. A internet estan a nadonvet.com i al telèfon 973-266-388-268, que ja saps que funciona les 24 hores del dia. Infermera veterinària Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, jo ja veig que m'ho passaria bé aquí a la botiga, eh?
Sí.
Home, hi ha de tot, hi ha de tot.
A més, hi ha de tot.
Em va explicant coses la Imma i dic, per això també ho teniu, també ho tenim, això. O sigui, que hi ha de tot, eh? Necessitats d'alimentació, de medicació, d'oci, per abrigar-se, per vestir-se, per descansar.
Ah, mira, ara hi ha una cosa que ha arribat nova, mira, la promoció, no? Ja que estic.
Vinga, va.
Que és com un aparell per donar pastilles als gats.
Ah, sí, sí, que és complicat, eh?
És molt complicat. Doncs ha sortit un artefacte.
Ah, anava a dir, a veure, explica'm exactament com ho fan.
Doncs és una espècie, més o menys, de xeringa,
sí,
però que és com, saps lo de fer el tiro a l'arc?
Sí.
Doncs la forma, més o menys, és com l'arc, diguéssim.
Mare de Déu.
I, sí, bueno, perquè sigui més pràctic de ficar.
Ja.
I, bueno, i hi ha com una espècie de tubet que això, li obres la boca al gat i fa ràpid en moviment, com una xerica, com un arc, diguéssim.
Ja, no? Però tu ho has dit molt ràpid, agafo el gat i li obro la boca. Jo crec que aquí és on hi ha el problema.
Bueno, fins aquí normalment es deixen. El que no es deixen és obrir molt la boca, però això, com és molt prim...
Ah. Bueno.
Només que obris una miqueteta, eh? No cal que li obris molt com si li donéssim amb el dit, diguéssim. Amb allò és doncs... molt més fàcil, perquè obres una mica, l'introdueixes el tubet aquest, que és llarg,
i
fas clac-clac amb l'espècie bueno. D'arc.
Bueno, mira, va, que això és novetat, però mira, és curiós. Si ho voleu veure, a Nadon Veterinaris, que resseguiria número 11.
Sí.
La primera vegada pot ser cole, la segona igual se'n recorda del que és i ja fa mala cara, però bueno.
Ah, bueno, vale. Això ja...
Això que ens expliqui la gent les seves experiències. Aneu a Nadon Veterinaris, demaneu per la Imma i li expliqueu històries que després m'ho explica tot aquí a la ràdio. Imma Sabater, de què parlem avui?
Avui parlem de les glàndules anals, amb gossos i gats.
Gossos i gats. Bueno, és una part de l'anatomia a tenir en compte també, eh?
Sí. A veure, ho explicaré primer perquè la gent se li vingui al cap. A vegades heu vist... Sí, la imatge que vull explicar. A vegades, no sé si us ho he fixat, sobretot als gossos, que seuen i van arrossegant el cul,
sí.
Que a primera vista és molt graciós,
sí.
Però si fa això, normalment el propietari sospite
ja.
Què passa aquí.
Algo
i normalment
passa.
El que la gent pensa és que li pique,
sí.
Li pique que per rascar. Però sí, és això, però normalment ho fan perquè tenen les glàndules anals plenes. Vale, què són les glàndules anals, no?
A veure, sí, clar.
Doncs les glàndules anals o sacs anals, que també se les diu així, són unes petites bosses que estan situades als músculs de l'esfínter anal intern i extern,
uh-huh.
Que estan al costat de l'anus. Aproximadament diríem que és a les 4 i a les 8 en punt.
Vale.
Vale?
Sí.
Vale.
Imagineu-vos que és un rellotge, eh? Sí, sí.
Sí. sí, estan situades...
A baix a la dreta,
si
baix a l'esquerra.
Exactament, a cada costat. Val. Normalment, normalment dic, perquè ara explicarem perquè s'arrosseguen el culet, se buiden, són uns conductes curts i estrets, que ja t'he dit que estan al costat de l'anus, i normalment es buiden automàticament quan l'animal fa caca.
Sí.
A fer la força se solen buidar. Però quan això no passa, que no es buiden, es queden dintre i se poden infectar. Clar, això a l'animal li fa estar molt incòmode.
Clar.
I és quan comença a rascar-se, perquè allò, ell no està còmode i per més que faci força per fer caca, no li surten.
Clar.
Que normalment tindria que sortir, llavors pues, li tenim que fer a mà. I bueno, ja quan estan molt malament, que ja veiem... Quan ja estan infectades natres, des de fora ja veiem que té com un bony vermell,
molt
inflamat, però clar, fins que arribi aquí, que això ho podem evitar, sapiguen això que estic explicant, que pot ser les glàndules anals, ho porteu en un moment i li buidem. Per què serveixen les glàndules anals?
A veure.
Val. Hi ha estudis que confirmen que el contingut del sac és perquè lubriqui les femtes dures i tinguin més facilitat per refecar l'animal sense fer tanta força i tan mal.
Bueno, així és important, eh?
Sí. També hi ha uns altres estudis que diuen que serveix també com un potent marcador d'olor territorial. Per lo mateix, quan fan les femtes, surten automàticament i allà deixa la seva olor, està marcant territori. Val?
Els gossos tenen molta feina marcant, Bec?
Per tot arreu, no? Clar, no?
Clar. No. A més, quan surten a passejar és una activitat primordial,
I també hi ha estudis que diuen que té que veure també amb el sexe.
Ah.
Val? Que es reconeixen, diguéssim, quan s'oloren. Ja sabeu que socialitzen així, no?, els gossos.
Sí,
pues també hi ha un component que allí... Pues mira, tu ets femella, m'agrades. Saps? Però el que passa és això, quan no buiden automàticament. He de dir que normalment els gossos de raça gran no els passa.
Ah, vale.
No els passa, no se solen, parlo del general, sempre pot passar. No li sol passar que s'infectin. Mm-hmm. És normalment amb gossos de raça petites i gats, que a vegades no es buiden. És un foradet molt petitet i a vegades pues, no surt, perquè és espès. La textura seria oleosa i espessa.
Clar, i si arriba a aquest punt, és a dir, ens hem de preocupar o s'acabarà solucionant sol?
No. Si veieu, us dic més o menys què veureu batres. Que arrossega el culet pel terra, que es llepe massa l'anus, o sigui, compulsivament, diguéssim.
Sí.
Moltes vegades veiem que fa força per fer caca, però no fa caca. Per què? Perquè com ho té allò que, comprimit a dintre, si fa força li fa mal.
Ah, clar.
I no vol fer molta força, encara que tingui ganes de fer caca, perquè sap que si fa força això li farà molt mal.
Clar.
I s'aguanten les ganes de fer caca. Això també ho notarem, que fa la pose i com que no surt res, no? I que veiem que li passa alguna
cosa. Sí.
Que no vol fer i vol fer, saps allò que vull però no vull? Pues també li notarem. Després, a vegades també es veu perquè quan fan caca tenen una mica de sang a la superfície de la caca.
Uh-huh.
I després també moltes vegades ho notarem perquè quan fa caca... vocalitza molt, veient que estàs queixant.
Val? O sigui, que sí que hem d'estar a l'aguait d'aquestes històries...
Sí.
I consultar al nostre veterinari.
Ho explico perquè moltes vegades, i sobretot el que dic, gats i gossos de raça petita, li passa. Només si quan veieu que es comença a arrossegar el cul, que és la primera, lo primer que veurem, porteu-lo, li buidarem en un moment...
Molt bé.
Abans de que s'infecti ja necessitin antibiòtics.
No és una intervenció quirúrgica greu.
No, es poden arribar a infectar i fer pus i tindre que estar una bona temporada amb antibiòtic i cures.
Sí,
no arribem
no, però
a això.
Si ho porteu amb temps, dic, clar, ho feu al clar, moment i clar, és ambulatori, això, no?
Exacte, per això volia explicar això. Si vosaltres, només que veieu que arrossego una mica el cul, veniu.
Claro, i, però vull dir, veniu i ho solucioneu el mateix dia, això.
Clar, sí, es buiden i ja està. No els agrada gaire perquè tens que fer força i al moment es fa mal. I clar, bueno, no és molt agradable, eh?
Ja.
Però sí, us
bueno, ja, però t'estalvies després que la cosa vagi pitjor.
Exacte. Després pot ser que arrossegui el cul per uns altres motius, però avui parlem d'aquest.
Vale, pues re.
I no costa res de portar-lo i veiem si és això.
Si veieu aquest comportament, que vull dir que ho hem vist i sabem de què va la història, és això. No costa res. Una visita, et solucionen el tema i ja està.
Exacte.
Anadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11... Hem parlat d'aquest tema avui i d'aquest nou artilugio, anava a dir, d'aquest nou aparell per prendre les píldores, les pastilles dels gats, que teniu al carrer Segrià número 11 a Nadon Veterinaris.
Correcte.
Imma Sabater, cuida't força.
Gràcies, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja marxem cap a la una de la tarda, és dijous, això vol dir que hem de parlar de salut i de nutrició, ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, ell és el Cristian Didier, el trobes a Disanta Nutrición, al carrer Alcalde Porqueres número 74, a internet, a disantanutricion.es, xarxes socials, busca'ls, com a Disanta Nutrició, però com també busca el Cristian Didier, que ja veuràs que fa uns vídeos magnífics. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, hoy vamos a hablar de un tema que lo teníamos en agenda y bueno, que la verdad también va a ciclos o a momentos. Hay épocas en los que se habla mucho de este tema y después se olvida. Pero bueno, yo creo que ya está bien que lo tratemos. Vamos a hablar del tofu, que depende de donde leas, oye, es la solución a todos tus problemas, casi.
Sí. Bueno, pero eso como cualquier alimento que aparece como de moda soluciona todos los problemas, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, si te parece, primero, explícanos qué es el tofu, para ubicarnos.
Exacto. El tofu es un alimento de origen vegetal, es una especie de queso, como un queso fresco. Los que lo hemos comido, pues verás que la textura es muy parecida a un queso fresco, como un queso fresco de cabra, que es más así, más blandito, ¿no? Uh-huh. El queso fresco se obtiene a partir de la coagulación de los productos sólidos de la bebida de soja. O sea, literalmente se hace un queso fresco de la, entre comillas, leche de soja, ¿vale?
Vale.
Lo que hacemos es que esta bebida de soja, que está hecha a base de granos de soja, recordemos que la soja es una legumbre que realmente aquí en España se utiliza poco, pero porque se utiliza muchísimo más para el consumo animal, pero la soja es una legumbre maravillosa, que ojalá la pudiéramos incluir el día a día, como incluimos las lentejas, pero aquí no hay mucha tradición. Entonces las hojas, si las batimos y hacemos una especie de emulsión, aparece la leche de soja o la bebida de soja, ¿no? Esta bebida de soja tiene en su mezcla agua, tiene grasas de la soja, tiene muchas proteínas, porque al ser una legumbre tiene buena cantidad de proteínas y tiene muchos minerales, ¿no? Y muchos nutrientes, sobre todo tiene bastante calcio. Entonces, esta bebida de soja, cuando añadimos algún tipo de coagulante, así como a la leche de vaca le añadimos un coagulante para que echara el queso, a esta bebida de soja le añadimos un coagulante, se precipita, se separa toda la fase líquida de la bebida y nos deja la fase sólida, que sería esa especie de queso, sí, que le llamamos tofu, ¿no? Entonces, el tofu aparece de aquí. Claro, al final el tofu es una concentración de las proteínas, separamos toda la fase líquida y nos quedan las proteínas, nos quedan las grasas, nos quedan muchos minerales y se concentra. Entonces, el tofu es un alimento que es de origen asiático, se consume principalmente en Japón y es un alimento que es el gol estándar de las proteínas vegetales, porque es el alimento que más proteínas vegetales en donde se concentran, ¿no? Ellas, y es un alimento muy interesante, muy muy referente desde el punto de vista de las proteínas vegetales, es el referente.
Muy bien.
Alimento.
Está muy presente en las dietas veganas, supongo. No sé si como sustituto natural de la carne o como sustituto parcial de la carne.
Bueno, realmente es un sustituto total, ¿eh? O sea, al ser un alimento muy concentrado en proteínas, y es una proteína muy son proteínas muy interesantes, porque son proteínas de una legumbre, lo puede sustituir completamente, claro, la carne. No nos dejaríamos nada por el medio, como aquel que dice, ¿no? No deberíamos de añadir alguna cuestión para complementarlo, ¿no? Es verdad que es una de las opciones para sustituir la carne, ¿vale? Y está muy presente en la cocina vegana, como has dicho, porque, bueno, es un alimento que es muy interesante, es barato, es práctico y es muy versátil en la cocina.
Muy bien.
Yo no diría, o yo sumaría a que es muy usado en la cocina vegana, yo me gustaría decir que es un alimento usado en la cocina.
Vale,
cuando lo descubrimos,
claro,
o
sea, sirve para todo el mundo.
Claro, claro, evidentemente. Cuando lo descubrimos, la verdad es que es muy interesante. O sea, es muy versátil y en la cocina puedes hacer mil cosas con él. Y entonces, en una persona omnívora que no sea vegetariana simplemente, lo puede introducir pues como una opción más de comida. De hecho, en nutrición lo recomendamos bastante utilizarlo, ¿no?
¿Qué propiedades? Bueno, propiedades, ya hemos dicho que básicamente es tema de proteína. ¿Lo debemos de comer como otra proteína? Es decir, tampoco sin abusar, pero que se puede comer cada dos días o tres veces por semana.
Sí, yo lo recomiendo unas dos, tres veces a la semana, se puede incluir. O sea, es todo, por eso tú decías al inicio, ¿no? Nos lo cura todo y nos...
Claro.
La verdad es que es un alimento proteico mucho más barato que muchas opciones proteicas animales. O sea, económicamente nos sale a cuenta. Es bastante saciante, ¿vale? O sea, cuando lo comemos lo notamos, hay una saciedad importante, simplemente porque es un alimento rico en proteínas. Luego también es un alimento que puede, que es muy versátil en la cocina. Entonces yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, si lo comemos en tentempiés o por la mañana, los bocadillos de tofu están muy ricos, ¿eh? Pues si no lo habéis probado, podéis utilizarlo, ¿no? Entonces hacemos un pan con tomate, con aceite, y el tofu lo podemos poner. O sea, pues lo podemos hacer en la plancha o lo podemos comer directamente, cortado como si fuese un queso fresco, también se puede comer directamente.
Claro.
Los bocadillos quedan muy ricos.
Claro.
Y luego también en las comidas principales lo podemos incluir. Mezclado, troceado, como imagínate que haces una boloñesa y en lugar de poner carne pones el tofu, queda perfecto. O a lo mejor imagínate que haces... En lugar de hacer una longaniza con tomate, haces un tofu con tomate.
Claro, te iba a decir que también nos lo podemos plantear como, oye, vamos a sustituir una ingesta de carne de la semana por un tofu, por ejemplo.
Sí, es una posibilidad bastante bastante buena. Además, pues es un alimento muchísimo más sostenible para el medio ambiente y es un alimento que simplemente lo que quiero transmitir es que es un alimento que no lo incluimos porque no lo conocemos.
Claro, claro.
Pero en el momento que lo conozcamos, sin llamar a que es un que es un milagroso, ¿no? Y que es un alimento como que va más allá de un simple alimento. Es un alimento más.
Para cocinar también tiene su gracia, supongo. Hay recetas y hay maneras de incluirlo.
Claro, maneras de incluirlo. Pues una berenjena rellena con tofu o simplemente hacer un salteado de verduras con trozos de tofu. Una sopa clásica con caldo vegetal, con caldo de pollo, con cualquier tipo de caldo, con su pasta dentro o con arroz, dependiendo de cómo lo hagamos, y trozos de tofu, ya tenemos la parte proteica y la parte de hidratos de carbono en ese plato. Solamente podríamos añadir después las verduras. Pero es un alimento muy versátil, cabe en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, también lo utilizo mucho en los recuperadores para los adolescentes o en una persona deportista. Después del deporte, después de la práctica deportiva, queremos a veces añadir un recuperador. Entonces se suele añadir unos batidos. Es muy común añadirlo en los batidos. Entonces haces pues un batido, ¿no?, de agua o de leche o cualquier bebida vegetal, con una fruta, con un poco de avena y un trozo de tofu. Joder. Entonces batimos y queda un batido muy rico en proteínas con muchos hidratos de carbono. Y muchas veces no hace falta recurrir a proteínas,
claro,
pues en forma de suplemento, ¿eh? Porque a veces, o sea, si compras una proteína de suero de leche, o sea, te vale casi 40 euros.
Claro.
Coges un trozo de tofu y lo añades y ya estás añadiendo todos los aminoácidos, las proteínas que necesitan. Bueno, digo que es un alimento que con esto que estamos hablando, sobre todo lo que quiero es probarlo, darle oportunidades.
Claro, ¿sí? Claro, claro. Y perderle el miedo.
Perderle el miedo y un poco lo que ya hemos dicho en otras sesiones, y es, bueno, cuando introducimos un alimento nuevo es como raro.
Claro.
¿No? Y no lo conocemos tanto y es, ah, oh, qué sabor, no me gusta. Darle un poco de oportunidades e intentar mirarlo y cocinarlo de diferentes maneras.
Cristian, ¿tiene alguna contraindicación? Yo leí alguna vez que, por ejemplo, la soja estaba más indicada a mujeres que a hombres porque puede acabar afectando a la próstata. Esto lo leí y no lo verifiqué. Por ejemplo, como el tofu está basado en la proteína de la soja, no sé si tiene alguna contraindicación o no.
Sí, bueno, recordemos que la soja tiene un tipo de sustancias que le llamamos fitoesteroles, ¿vale? Estas sustancias son algo similares a las sustancias que generamos cuando en nuestro sistema hormonal, vamos a decirlo así, ¿vale? Si quieres, esto es un tema muy profundo que lo podríamos hablar en otro momento, pero las sustancias que están dentro de la soja son similares, o sea, literalmente son muy parecidas a las sustancias que se generan en nuestro sistema hormonal. Por eso la soja ha sido como el foco de atención en mujeres desde el punto de vista de los estrógenos, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de lo que has dicho de la próstata. Pero fíjate que eso es cuando llevamos el consumo al extremo.
Vale, vale.
El consumo, pero es que también pasa con el pollo, también pasa con la ternera.
Sí, claro.
Ya nos lo han dicho, no nos excedamos en comer carne de ternera porque puede estar relacionado. Pero, si te fijas, ya no te plantea no comer carne de ternera, no te lo planteas. Y ya, bueno, pues como menos cantidad, pero con la soja pasa un poco lo mismo, vale, ¿no? En este sentido, ¿eh? Tiene una pequeña contraindicación ahí, pero es muy sutil.
Doncs escolteu, jo el que us recomano és que busqueu receptes on hi hagi el tofu present i és una bona manera d'introduir-lo a poc a poc al nostre dia a dia, al menú setmanal. Escolta, de moment, una vegada, busqueu un plat, proveu, cuineu, a més és relativament fàcil i agradable, agradecido de cocinar-lo, amb lo qual, bueno, és buscar i encertar, ¿eh? Que a veces también, sí, la primera vez que lo pruebas no te entra, después queda un poco marcado, ¿eh? No, busqueu una recepta que us agradi i proveu a cuinar-lo. Escolta, i si no surt bé la primera, sortirà bé la segona, només faltaria. En fi, que hem parlat del tofu. Per tant, la propera vegada que us diguin la dieta milagro del tofu o substituye toda la carne por el tofu o con el tofu serás feliz, pues bueno, ja sabeu, si heu escoltat avui el Cristian, de què va la història i, com sempre, que no ens hem d'anar als extrems. Dieta variada, equilibrada, i si teniu qualsevol dubte, sempre dic el mateix. Visita'm un nutricionista, que per això hi són, que de veritat, que no és ni una moda, ni és per famosos, ni... Visita un nutricionista, que és molt important saber com mengem i el que mengem, i això t'ho explicarà pues, el Cristian Didier i el seu equip. Cristian, oye, como siempre, un placer, gracias.
Bon dia, Ricard.
I nosaltres ja, senyals horaris, ens plantarem a la 1 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà tornem a les 12:20 des de Lleida. Ara arriba el David Velasco
amb les escapades de nieve, on parlem de totes les activitats, de les estacions d'esquí, dels nivells, de tot plegat.